tot això no vindrà. Tots els altres que sento...
Està clar, que tot això no vindrà.
La via alemanya a mi no em convenç. Jo estic predisposto.
No, puc a Barça.
Tot l'altre és que jo sincerament no veig a Xavi pitjor, sincerament.
Què apostamos?
Evidentment, si els resultats mantenen la dinàmica negativa de moltes fases de temporada, diríem, clar, és que no hi ha més remei. Però si no, jo no veig una catàstrofe.
Sí, Roger?
Jo crec que ara mateix no serviria de res, perquè crec que Xavi fa molt poc ho va anunciar i la decisió continua sent la mateixa, però estic amb el Puqui, que hem d'esperar que acabi la temporada, i jo, si la cosa acaba bé, no tinc tan clar que Xavi no s'ho repensi si Joan Laporta li ofereix llavors. I si és així, si la temporada acaba bé, a mi em semblaria bé oferir-li la renovació a Xavi, perquè a mi em convenç molt més la seva opció que no pas alguns noms que estic escoltant.
És curiós, Lluís, tu que has estat entrenador i jugador en futbol, ara ho dic de memòria, quan un jugador o entrenador ha pres una decisió, és complicat que per molt que canvi el dia a dia, acabi canviant d'opinió, Per tant, tu creus que Xavi en aquest sentit s'ho podria pensar o creus que, escolta, ja està fet això?
Jo crec que no, a més, no és la decisió de veure quin color em poso el jersei, si el del Roger, el del Joan, el teu o el meu, no. És una decisió que comporta ser l'entrenador del millor equip del món, del Barça. Per tant, aquesta decisió no està presa per dir, bueno, avui m'aixeco, avui hem perdut, avui me n'han fotut 5. No. Va més enllà. Crec que Xavi no canviarà la decisió. Penso que el club, per molts esforços que faci, en el cas de que vulgui seguir continuant amb ell, podrà convèncer Xavi. I crec que Xavi, com molt bé va dir, diu, jo prenc aquesta decisió per alliberar els jugadors. Jo crec que no ha estat així, no els veig alliberats, guanyaran, perdran o empataran, però no els veig alliberats. És una decisió personal, i va dir algo egoista, segurament per no rebre tanta pressió de l'entorn, i diria que fins i tot intel·ligent, perquè com molt bé diu el Joan, imagina't que acabem d'una manera digna, anem a dir, la temporada, i digne per mi no és guanyar, sinó és, bueno, mostrant cosetes. Xavi se'n va amb bones sensacions, deixa bones sensacions en el club, i l'etapa d'aquesta junta directiva té una data de caducitat i és molt probable que després en comenci un altre. I Xavi queda net, I tots els indicis, bueno, poden indicar que Xavi podia tornar a estar, o podia tornar a ser, un futurible, ara bé, punts suspensius, prenent decisions, que tingui algú que li deixi prendre decisions. Per tant, cada vegada que vaig madurant aquesta decisió de Xavi, em va semblant més intel·ligent.
Hi ha un nom que no està al guió, però després el deixarem sobre la taula, Gerard, ja saps de què estic parlant.
Sí.
Per saber, no és un nom que no ha sortit al lloc, però per saber si el veuríeu com a candidat. Però
estic
el que sí que
predisposto.
Ho està fent bé.
És que era confessar l'altre dia.
El filial, sí, fora del filial ja, fora de les banquetes.
Va quart, però està en posicions de playoff descens, L'altre dia he de confessar que estava veient dibuixets i va sortir la cucaratxa, la cançó aquesta mítica, i pensava en Rafa Márquez. O sigui, hem arribat a un punt que ja ens l'estem menjant.
Ara, és veritat, perdona, no surt un bassal que es fica en un altre.
Sí.
Xargo que ve, patapam.
Bé, doncs dèiem això de noms, però el que sí que crec que anem omplint, Gerard, és el sac de l'optimisme. En quant a pensar i somiar amb que la Lliga podria ser possible en un cas molt remot.
I el va omplint el Joan Poquí amb un article magnífic i que a mi m'ha convençut avui que realment és possible.
Amb dades.
Amb moltes dades.
Digue-li.
Hi ha una cosa que no he acabat d'entendre, però ara te la preguntaré. Tu dius, queden 12 jornades, 36 punts en joc, la diferència entre Barça i Madrid és a 8 punts, i has comparat les 12 jornades equivalents de la temporada passada amb les d'aquesta, però què compares, les últimes 12
els
mateixos equips?
He agafat el Madrid. Jo dono per sentat que el Barcelona, per guanyar la Lliga, ha de o guanyar-ho tot o perdre molt pocs punts.
Quedarà com un papino.
Per tant, el punt de partida és aquest. Si contem que el Barcelona no farà un 80% dels punts, ja no fem l'exercici. Jo l'exercici que he fet és agafar el Real Madrid, els partits que li queden,
a veure, Puqui,
quants punts va perdre amb aquests equips la temporada passada. I són,
no amb la jornada, sinó amb els equips,
Els equips. Val. València-Madrid, Madrid-Celta, Osasuna-Madrid, Madrid-Atlètic... Atlètic! Mallorca-Madrid, Madrid-Barcelona, Real Sociedad-Madrid, Madrid-Cádiz, Granada-Madrid, Madrid-Alavés, Villarreal-Madrid i Madrid-Betis. El Madrid va perdre 3 punts amb el València.
Sí. Aquest cap de setmana juguen contra el València.
Correcte. 2 punts amb l'Atlètic. Atlètic! públic! Correcte. Puqui. 3 punts més amb el Mallorca. Mallorca 1, Madrid 0.
Sí.
3 punts més amb la Real Societat. Real Societat 2, Madrid 0. I Villarreal 2, Real Madrid 1. 3 punts més. I va per tant, tot això sumat són 14 punts. El Madrid va perdre 14 punts.
Amb aquests equips?
Amb aquests equips. Vol dir que si el Barcelona, que queden 36 per jugar, el Barcelona d'aquests fa 28 punts, i el Madrid repeteix, no, més, menys. Si el Barcelona fes 25 punts i el Madrid repetís aquests resultats, el Barcelona seria campió de Lliga.
Això sempre que guanyis el Madrid, també.
O no. Si tu fas... Si el Madrid...
D'aquests punts que es pot deixar el Barça podrien ser contra el Madrid.
Que hi ha 36 punts en disputa. Si el Madrid en perd 14... perdona. El Barça li ha de recuperar, el Barça li ha de recuperar 8 punts al Madrid. Posem-ne 9. 36 menys 9, 27. Si el Madrid, si el Barcelona fa 27 punts,
sí?
Si el Barcelona fa 27 punts i el Madrid repeteix els mateixos resultats de la passada temporada, el Barça és campió. També fer l'exercici, aquest és l'exercici més optimista, veure què ha fet el Madrid. I anat a mirar què va fer el Barcelona amb els equips que té. No me'ls he portat, però sí que recordo. El Barcelona va perdre 11 punts.
11. Per tant,
no seria suficient.
No seria suficient.
Però...
Estaríem a 5, no?
Estaríem 11 menys 14, 3 punts. 3, correcte, 3. Estaríem a 5.
A 5.
Menys, a 5. Si tu guanyes el partit del Bernabéu, ja sí? Són 6, ja són els 3 teus i els 3 que deixa de guanyar el Madrid.
I si pot ser per més d'un gol, pel gol a Beraix.
No, si fas sí, 9 punts, si guanyes el Real Madrid i repeteixes els resultats, és igual al gol a Beraix.
Vale.
Tu ja ets campió de Lliga. Si repeteixes els mateixos resultats...
Però veieu factible, realment?
No. Agafem-nos a la teoria poquit.
Els números són els que són, però...
Jo et dic que no és impossible.
Impossible.
Bueno, lo tenemos todo atado para que se lo pase.
Perquè ho diu el seu jefe.
Lluís,
però jo dic que és impossible.
Digue-li que s'ha de passar-li.
És molt improbable, molt improbable, però no impossible.
Espera, que Lluís té una cosa a dir-te i em sembla que potser rebaixem una mica el tema de l'optimisme. Lluís, digues.
No, deia Joan que t'has deixat els àrbits, a veure qui va arbitrar.
Ja, bueno.
Si fem lo d'ahir, del fora de joc de Rudiger, o sigui, és que no, encara no entenc com no es va anul·lar aquell gol.
Sí?
Que diu que no intervé, condiciona, que no... És que, de veritat, que no ho entenc.
Després parlarem d'aquest tema, però no ja que el creus, Lluís, amb el Gerard hem estat mirant la jugada 50 vegades, t'asseguro que voldríem que fos un gol mal anul·lat, però tenim la sensació, sent molt honestos i molt humils, que realment Rüdiger, escolta'm, sí que està en posició de fora de joc, però que, escolta'm, que no intervé, és a dir, és com si fos una planta més del jardí.
Condiciona.
Però
sí, clar,
Ferran Torres condicionava en aquell del
GTA. Perquè Ferran Torres com a mínim salta per intentar...
Si m'apures, Ferran anava a rematar, intentava encara que no hi arribava, però és que Rüdiger...
Però li passa
no condiciona metres. Si Rüdiger s'hagués quedat quiet. Quiet.
Rüdiger,
es mou.
Crec que Rüdiger està quiet, eh?
Sí. No, hi ha un moment que la pilota passa per davant. I Badé, si no hi hagués Rüdiger, què hagués fet Badé? Que és despejat.
Potser
l'hagués controlat amb el pit.
No.
Com
no
es llama el que està...
Lluís Carreras, apúntalo, però sí.
Jo crec que hauria fet el mateix, no ho sé.
Vale.
L'apuntamos en la lista, Lluís Carreras.
Però no podem parlar de supòsits, sinó de realment què va fer en aquell moment. Però bé, és igual, Joan, que t'has deixat els àrbits, ja està.
No, i una altra cosa que t'has deixat, que ens ho diuen els vins, et deixes el Girona. El factor Girona.
Ah, un altre, i tant.
Jo el factor Girona, amb tot el respecte, ho sento molt. Està en posició de... Avui, de fet,
sí,
pot quedar per davant del Barcelona, es pot tornar a posar segon.
A del Madrid.
Però jo he fet els càlculs des d'una òptica absolutament blaugrana. És a dir, si les possibilitats del Barcelona... No estic dient que el Girona estigui descartat pel títol. El reportatge que jo he fet era comptant les possibilitats del Barcelona. No he comptat el Girona, no per mala fe, ni perquè no vull que estiguis. He comptat les opcions del Barcelona d'atrapar el Real Madrid. No dic que el Girona no en tingui, en té. Però jo he comptat les opcions que tenia el Barcelona d'atacar el Real Madrid. Que, si us plau, que la gent no detecti mala fe, ni superioritat moral, ni res de tot això. Perquè ja detecto, entre les aficions del gironisme, les aficions del Girona, que ja estan com adquirint un paper d'ofensa permanent. Quan parles del Barça, al final és que no podem parlar del Barcelona sense parlar també del Girona, m'entens? Sento tot el respecte, jo he fet els càlculs pensant en el Barcelona.
Mira, Joan, i els teus càlculs seran confirmats ara mateix per un expert, hem parlat amb ell,
ara.
Ens ho ha confirmat, Ella, el senyor, és el senyor José Bono, la calculadora.
Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, correcto.
Señor Bono, correcto.
Es correcto, 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 rápidamente. El Madrid perdió 3 puntos en el Valencia Madrid, 2 puntos en el Atlético Madrid, Madrid, 3 puntos en el Mallorca Madrid, 3 puntos en el Real Sociedad Madrid y 3 puntos en el Villarreal Madrid. Eso no era exactamente la cifra de
4
en el Madrid-Barça. El Barcelona perdió en el Barça-Real Sociedad, en el Almería-Barça y 2 puntos en el Barça-Rayo. Y si el Barcelona gana el Madrid, es campeón de Liga. Es correcto, me he perdido 11 puntos en el 4. Mierda,
40, 40, me llevo
4. ¿Es correcto?
26, me llevo 2.
Barcelona campeón de Liga.
Es correcto.
Que m'ho imagina així, Joan, calculant les xifres del Barça?
Sí, hasta aquí. Però senyor Bono, si no, correcto, que s'acaba la primera calculadora.
En quin moment, Joan, per cert, en quin moment et neix a tu el dir vaig intentar calcular d'aquesta manera les possibilitats del Barça de guanyar la Lliga per intentar fer una peça optimista?
Doncs mira, aquest matí.
Aquest matí, eh? Després d'esmorzar? Després d'esmorzar?
Abans, abans.
Abans. Abans té mèrit, eh? Per cert, acròstic del dissabte. Quin va ser l'acròstic del dissabte?
Però deixa'm aclarir una cosa al Girona, perquè si no...
No se'n
recorda.
I tu el tens controlat, Edgar?
Sí que se'n recorda.
Se'n recorda.
No, sé que no agrada. La idea, és a dir, la idea del reportatge és agafar el que es va fer la temporada passada. Fins aquí ho entenem, no?
Sí.
La temporada passada, el Girona no puc agafar el... No seria equiparable als resultats del Girona de la temporada passada, perquè la temporada passada
no
el Girona va lluitar per entrar a Europa, però no va estar lluitant per guanyar la Lliga. Per tant, l'essència del reportatge sigui més patillero, més cutre, més xungo, que no dic que no, no dic que sigui un reportatge Excel, no, és una puta merda, vale. Però l'essència era...
O com se diga.
Però l'essència era mirar què va fer el Barcelona, campió de Lliga, contra el seu màxim rival la temporada passada. El Girona, lamentant-ho molt, la temporada passada va quedar 8è o 9è. Ara no recordo exactament. Va estar a prop d'entrar a Conference, però no va entrar-hi. Per tant, la comparativa era amb aquesta. L'oient que ha reclamat el Girona, li demano les meves més humils i sinceres disculpes, que, sisplau, no detecti cap mena de...
No et preocupis. Cap
espurna de mala fe.
Tranquil, que d'aquí una estoneta anirem a Girona, agafarem l'AVE. De fet, ja tenim el bitllet comprat, perquè hi ha un Girona-Rayo Vallecano a les 9, sí, i preguntarem expressament al Miquel si a Girona estan empipats o no amb Joan Poquí. Tranquil.
Segur que... Ara, perquè és impossible emprenyar-se amb Poquí. Dic que és impossible.
És impossible.
Emprenyar-se amb Poquí.
Ara, perquè passi tot això que deies, ja ho has dit, el Barça s'ha de posar les piles, el Barça ha de fer allò que li agrada tant al Claper, és un reset.
Quin reset!
Ai, Toni.
Porteu-me això amb els collons del reset. Toni. Però, reset.
Toni. Ai, Toni.
Dale'm el reset.
Feu-li aire, pobre.
Qui vols que foti un reset?
Parece un macaco perturbado. Mira que jo venia avui disposat a dir-li al Toni. Compte a veure si ha arribat al reset, ara, eh?
Això us anava a preguntar. Ha arribat?
No, jo crec que no hem de caure en l'error de tornar... Ara sí, no? Perquè és que estem eternament, no?, en la búsqueda d'aquest punt d'inflexió. El que sí que crec és que el Barça, el dia del Nàpols, sobretot a la primera part, a la segona no tant, però sent la Champions, i sobretot en el partit contra el Getafe, que a mi em va semblar un partit dels més rodons de la temporada, que feia temps que no veiem, potser ens hem de remuntar, no? El de l'Atlético de Madrid, el de l'Anvers, el del Porto, el del Betis, però són aquests que anem comptant de manera molt, molt puntual. Jo crec que el Barça porta una línia ascendent, com a mínim, en aquests dos últims partits, que crec que podem començar a extreure alguna conclusió que és una mica més sòlida amb Christensen al mig del camp, que hi ha jugadors que estan millorant, que com a bloc el Barça està millorant, que mossega una mica més, que pressiona una mica més. Jo crec que hi ha una lleu millora. Jo no m'atreveixo ja, després de tantes vegades i aquestes alçades de la temporada, a dir ara sí, hem fet el reset, ara ja anirem cap amunt, però crec que el Barça està en una bona línia, això sí que ho crec.
El Girona l'any passat, a la Lliga de l'any passat, va quedar desè.
Desè. Tenia opcions, com deia, és curiós, perquè podia haver quedat setè a l'últim partit, però sí. Perd contra Osasuna, si no recordo malament, i cau del setè a la desena posició, i no va a Europa, i en canvi ara té tota la pinta, i depèn del que passi avui, que assegurarà no només Europa, sinó la Lliga de Campions. Lluís, de seguida et pregunto pel que vam veure dissabte, coses positives, segur, i interessants, o no, ja ens ho explicaràs, però d'entrada, creus que és important, com deia el Roger, haver acumulat no dues victòries seguides, perquè Nàpols es va empatar, però sí dos partits amb bones sensacions?
Sí, i per mi dos partits diferents, el del Nàpols sí que em va agradar com va jugar el Barça, com va pressionar, com va tenir el control, com va crear ocasions, no les va fer. No em va agradar, com molt bé va dir Xavi, la gestió després de l'1-0, i no és anar a buscar el segon de com sigui, de la manera que sigui, sinó mitjançant atraient el rival, jugant, bueno, defensant amb la pilota, tal, 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 per després atacar, no? Però crec que el partit del Getafe, per mi, és dels primers cops, primer que Xavi crec que va prendre la lliçó del partit contra el Girona, que no va saber doncs atacar en aquesta línia tan avançada i tan pressionant que li feia el Girona, no? I crec que va prendre la lliçó, va prendre la lliçó de saber jugar amb espais, de no caure tant en fora de joc, de la inclusió de Rafinha a l'equip, que li va donar precisament el que volia. Un cop ho va aconseguir la primera part, crec que també amb Christensen, no amb el joc de mig centre, sinó el fet de que el Getafe defensava en moltes situacions d'un contra un, precisament aquest mig centre, com Christensen, que va anar a l'atac, no el defensava ningú. O sigui, per mi és el millor partit del Barça, no jugant, sinó aprofitant que el rival, i anem a posar entre cometes, es suïcida amb la línia. I una puntualització. El Getafe va canviar la seva forma de jugar contra el Barça. Vale? Se'n van portar 4. El Girona, i fem referència al Girona perquè és un equip que m'agrada i que juga bé i que està dalt, no va canviar la seva forma de jugar al Bernabéu i també n'hi van fotre 5. Vale? Per tant, res et garantitza que tu puguis guanyar un partit, però sí que et garantitza que almenys, si perds, perdràs de la teva forma, de la teva manera.
Això recorda Mendy Líber, no? Quan entrenava a Osasuna, sí, que va dir que era millor perdre amb les teves idees, o recordo un Betis de Pepe Mel que s'emporta un 5-0 al Camp Nou, una eliminatòria de Copa, que diu, prefereixo perdre 1-0 i sent, o sigui, prefereixo perdre 5-0 sent jo, que no perdre 1-0 intentant canviar alguna
o
forma.
O Paco Gémez, que sempre deia que de cara a la credibilitat cap als seus jugadors, no? Que deia, si canvio en un partit determinat, pensaran que jo no crec en les meves idees.
De fet, Roger, sí,
Xavi va guanyar Bordalàs, però sí, aquí a Lima.
En aquest partit de Paco Gémez, que era aquell Rayo tan ofensiu, el Barça és un guany a 0-7 a Vallecas, en recordareu, sí, que era, sí, aquell, sí, ball mític d'Alves amb Thiago i ve no, Puyol i els diu s'ha acabat. Sí, sí. Però clar, Lluís, hi ha una cosa que a mi em va sorprendre moltíssim. Jo abans de veure aquest, sí, partit, sort que estaven el David Solange i el Gerard Jiménez a Montjuïc, vaig pensar, bon, almenys tenim talismans infiltrats, però un 4:45 de la tarda, dissabte, a Montjuïc, i contra un Getafe que a la primera volta, primera jornada, t'empata 0, i un plantejament, sí, com el de Bordalàs, que pensàvem que seria de destruir, no de construir.
Clar.
Em va sorprendre, clar, molt veure el Getafe que vaig veure dissabte.
Clar, no feia sol, això també ens va beneficiar en aquest sentit, una mica de vent i fresqueta, i no, és que t'he vist jugant amb les ulleres aquestes de sol i m'ha fet que no van partir tan alt.
Són com les ulleres de Martini de fa anys, del Chico Martini.
Sí, sí, bueno, els condicionants del partit són diferents, i són diferents jugant a fora que jugant a casa, són diferents els de la primera volta i els de la segona, tot canvia. Per això, per mi, o sigui, m'agrada ressaltar la feina de Xavi, perquè tu prepares el partit pensant que el Getafe vindrà a parar el partit, a defensar-se darrere. Veus que no, i has de reaccionar. I crec que Xavi ho va fer molt ben fet, i els jugadors ho van interpretar molt bé. O sigui, per mi, més enllà de que puguem parlar de l'estil, del model, de l'idea, etc. No, Xavi, en aquest partit, va saber tocar les tecles que havia de tocar per fer un molt bon partit. Que això servirà per créixer en altres partits? No, però sí li servirà a Xavi per interpretar, per estar més viu a l'hora de veure què pot canviar quan el partit ja va rodat.
Perdona que t'hagi agafat fort molt, sí, però m'has caigut al sobaco. M'has caigut al sobaco amb aquesta reflexió. Què et sembla normal? Et sembla normal que te foti... Bueno, és que sembla que et foti ràbia que Barcelona s'hagi aturat de molt temps des de guanyar. Que es deixa guanyar fàcil.
Sí, i això que Bordalàs no era massa amic de Xavi.
Bueno, ara... pues perdona, molt millor que es deixi guanyar fàcil, m'entens? Us dic, quines ganes de posar pas a les rodes. Ja sembleu de Catalunya Ràdio, que a tots us sembla malament, m'entens? Claro, perquè clar, resulta que, bueno, el Barça fot un gol i ja surt aquella, el Xavi Terelu Campos aquell, que ui, cuidado.
Xavi Campos, Xavi Campos.
Sí, aquest, el Xavi Campos de les Terelu. Ja ha sortit, ja surt allà, no, clar... hem d'anar vigilant perquè el delantero tenia un colló avançat i la línia d'allò, que aviam si és fora de joc, que si és un volta prèvia fa mitja hora d'allò, vama, va, escolta, Sanisso, si hem marcat, hem marcat, però una vegada que ens van bé les coses, deixem-ho estar dos dies, collons.
Francament, no
haguéssim mirat res. No, Joan, no sé, tu amb quin humor vas anar a Montjuïc a treballar?
Mira, d'entrada de mal humor, perquè...
Et van fotre l'aire al dinar.
Va, això, evidentment, per l'horari, però l'horari em sembla una autèntica canallada, una autèntica salvatjada posar el Barcelona a 4:45. havent jugat el dimecres a la nit, a les 9 de la nit, a Nàpols, i havent tornat de Nàpols de matinada. El futbolista del Barcelona que van jugar al San Paolo es posaven al llit la matinada de dijous sobre les 5, i van poder entrenar dijous i divendres, molt poc temps. Aquesta setmana que estem ara és setmana neta, no hi ha partit ni pel Barcelona ni pel Getafe. No hi havia cap necessitat de posar el partit Barcelona-Getafe el dissabte a un quart de cinc. Cap ni una. Tu podies posar aquest partit tranquil·lament el diumenge, o si m'apures fins i tot el dilluns, i no passaria res. Per tant, jo entenc que és un acte de mala fe haver posat aquest partit a un quart de cinc. Jo anava al camp, amb perdó, cagant-me en tot per l'horari i per aquest horari que jo pensava que perjudicaria
el joc del Barcelona. Això és el que passa amb el Girona, i vaig queixant de fa molt temps ja que ho vaig dient, i ho vaig dir divendres, i ho vaig dir amb el Bastet fa tot mes, sí. I ho diré els cops que faci
de
falta.
De fet, Jordi, avui, el Girona a les 9, no sé on soparàs.
No, em va malament, perquè és una hora que encara sí. No es ben bé sopar, ni és l'hora de la siesta, ni és res, és un horari tonto. Sí.
Clar, acabo. El problema d'aquests horaris és que, ho dic perquè amb en Jordi Bastet que l'hem parlat, o sigui, portem setmanes, per no dir mesos, que es busca un horari que dius, que li dius, Jordi, vine a veure el Girona i dinem a sopem. No, és impossible dinar al sopar.
És veritat.
Els horaris són inversemblants. O és l'hora de dinar o és l'hora de sopar.
La setmana que ve crec que tens bon horari. Si vols anar a dinar, dissabte a les 9.
Dissabte a les 9. Bueno, però també és
sopar
menú.
Sopar no pot. Què fa avui a les 9?
Home, mira, a dos...
A les 9 avui passa el mateix, vull dir, com el dissabte aquest, que no pot sopar.
Jordi, la part bona és que els dilluns a la nit molts restaurants tanquen. És el dia de festa de la restauració.
Bueno, és igual, però truques que t'ho porten a casa i malhora perquè estan tots els pitgeros ocupats.
Hi ha un bon càtering amb un dilibit i cantés.
Bueno, sí, però vull dir, no pots estar menjant i mirant i parlant allà i no. Malhora.
És que els dilluns no és un dia per no? Jugar a
els dilluns.
Michel, tu dines al 100 a les 9, tu brenes fort abans o depèn si has guanyat o has perdut, després fas ressupor?
Sí. Demanem una paella per 8 a les 6 de la tarda i caram. Ja, pues, després fent net.
Bé, qui pot fer una paella és el Barça, perquè ara fins al diumenge a les 9 de la nit no hi ha partit a Sant Mamés, és a dir, hi ha una setmana eterna, llarguíssima. L'equip no torna a entrenar-se fins
mateix,
al dimecres.
Quina necessitat hi havia de posar el partit a un quart de 5.
Lluís, es fa llarg quan realment no hi ha jornada entre setmana, vens de jugar un dissabte a la tarda, a primera hora, i no jugues fins diumenge a la nit següent?
Aquesta pregunta està bé, no la d'anterior.
No. Don Lluís!
Crec que s'agraeix, i més a l'alçada de temporada que estem. És cert que els equips com el Barça estan acostumats a jugar dimecres, diumenge, dissabte, dijous, etc, però crec que s'agraeix per dos motius, eh? Un, per poder donar descans, poc, i l'altre per treballar precisament i assolir coses del model o del joc que no s'han assolit. Jo crec que és important a les alçades d'aquesta temporada, perquè si tot va bé, doncs ja vindrà un altre cop al tram on no tinguis pràcticament setmanes netes.
Hi ha una cosa que és una notícia fantàstica, més enllà del descans o no descans, és veure... Per cert, avui hem vist la fotografia del partit i és l'únic futbolista del planter, tret d'Araujo, que va ser fitxat pel filial, no ve ser del planter. L'únic del planter va ser Pau Cubarsí, 17 anys, 1,84, molt ben plantat, per cert, un dels més alts de la plantilla, i liderant la defensa. És, sens dubte, Lluís, una de les notícies més bones. No veure com un central, ara en tenim forces, però antigament el Barça sempre havia patit en aquesta línia. Pau Cubarsí, creus que realment ja la temporada que ve de ser futbolista de primer equip, a més com treu la pilota, jugador esquerrà, què et sembla, Lluís, aquest futbolista?
Bé, és que m'agrada tot de Pau, sobretot la seva puesta en escena, que se sol dir, no? El seu tarannà, la seva... Ja no tan sols la seva manera de jugar, de liderar, de que no falla ni un passe, de com es perfila, de com ajuda a sortir, de com defensa, de com guanya duels, i en perd, també. Però jo em fixo molt, també, en les coses de fora, no? O sigui, del camp tothom podem tenir una imatge i el podem descobrir, però per mi és molt important aquest entorn, no? No fa tuits així d'aquella manera, de forma vulgar, no representa cap marca d'estil ni que tothom el vulgui seguir, no va d'estrella, va... Sap on és?
Com va dir Pepe, no hi ha tatuatges, sí.
És que pensava també en el que deia el Jordi Roura, que és qui el fitxa també, que ens deia, jo li dic a vegades, li deia, Pau, riu! Una mica riu, dius, un tio seriós, té el cap molt ben moblat, dius, sí. Riu una mica, que no passa res, bueno, tampoc.
Cubana lo dejó bendecido.
però dic que Jordi ho destaca molt, bueno, això, dir, que té un entorn, hosti, que això també és molt important, un entorn familiar molt tranquil, que ell és un tio molt reposat, això, vull dir, que és molt madur.
A mi el que més m'agrada de Cobercí és precisament que es digui Cobercí, perquè això, això els incomoda molt, saps? A la gent de fora dels Països Catalans.
No entenem vos.
Com no entendeu? Bueno,
no entenem vos.
Però com li dirien, Joan, a Madrid com li dirien?
A Cobercí normal, però haurien de llegir-ho dues vegades. Cobercí, val, però Cobercí. Però, per exemple, els problemes que tenien amb Cesc, tenien secs, amb Ramallets, Ramallets ja els hi costava. Jo recordo un jugador del València, que era valencià, que encara és viu, que es deia Vidagany, amb NY final. I deien Vidagany, de tot li deien. Un jugador que havia jugat als categories inferiors del Barcelona, després va jugar a Lleida, que es deia Puig Solsona, al Rayo Vallecano jugava. Com li deien al Rayo Vallecano? Puig Solsona. I al Barcelona teníem el García Castany, que era un gironí, que va jugar al Girona, al Barcelona, i després al Saragossa. Es deia García Castany. I Cobercí no és difícil de pronunciar. A mi m'hauria agradat molt que hi hagués un Puigdemont al Barcelona, per exemple, que els donaria molts problemes i els incomodaria, però jo sé que els hi posava nerviosa.
I el que els va costar Marc Guiu?
Va
tenir una seqüència.
Espera.
I Tom Jones, si baixés el Cesc Fàbregas, a dir que el Cesc... Sí, no, realment hi ha hagut noms...
Per tant, millor de Cobercí el nom, tu.
Cobercí és un dels centrals, però hem estat mirant i déu-n'hi-do, el Barça potser no té masses diners per intentar anar als mercats, però si mirem la línia defensiva a banda de Cobercí i Ronald Araujo, hi ha Xavi Riad, que la temporada passada estava el juvenil A, amb Òscar López i Javier Saviolita, que ara està cedit al Betis, hi ha Faye, hi ha Mbaque, hi ha Eric García, que està cedit al Girona. Tenim de moment bona salut en quant a defenses de casa, Lluís.
Sí, jo posaria també la llista, que crec que està al 50%, per mi el que ha de ser junt a Pau Cobercí el central de per vida del Barça, que és Mica Mármol. Penso que és un central...
El tenim cedit ara, Lluís, no?
Perfecte, sí, crec que està 50% amb les Palmes va comprar aquest 50% a l'Andorra. L'any passat vaig fer tots els partits de l'Andorra, tots, i el millor jugador de segona divisió, el millor, amb molta diferència, va ser Mica Mármol. Dit això, és important començar la casa pels fonaments, porteries centrals, i ja aniràs tirant endavant, però en aquest cas sí, Xavi Riad crec que també està competint molt bé al Betis, per tant, juntament amb Araujo, no en tenim la necessitat, crec, de buscar aquest jugador que acaba contracte de rendiment immediat, que no costa res per portar-lo aquí, quan després es demostra que els de casa són els millors.
Ara anem a davant, Joan, sí, i Roger.
No, només que entenc que Xavi, per exemple, en el partit de Nàpols el volgués protegir, però crec que amb les actuacions que està fent arribarà el partit de tornada i gairebé no entendríem que no fos titular a la Champions. És a dir, perquè sí, no és només... Segurament el que més llueix, no, és aquestes passades que fa fins i tot sempre verticals, trencant línies, però és que defensivament també és un tio que s'ha enfrontat amb jugadors, no recordo el nom, el de l'Alavés, el davanter que tenia. Samu.
És un tio que
va en el cos a cos amb qualsevol, és a dir, que defensivament, més enllà del que aporta a la sortida de pilota, defensivament també és molt bo. Jo crec que en el partit de tornada de la Champions està fent mèrits per ser titular.
Jo tinc un dubte, jo no sé com s'hauria de gestionar la carrera tant de Pau Cobercí com de Lamine Yamal, perquè són... més que res perquè jo estic convençut...
No, Xavi està sent molt prudent, però crec que el seu rendiment s'està acabant,
s'està
imposant.
Però
no tinc pressa, perquè hagin de jugar, sí, però ja, crec que cau pel seu propi pes.
Però veient el que ha passat amb Ansu Fati, mateix Nico, que va arribar al primer equip, i després no va acabar de quallar perquè no li agradava ni a Koeman defensivament ni a Xavi, sobretot Ansu Fati. Pedri, que... Bueno, Pedri és diferent, perquè ve de fora i perquè ara té un problema de lesions. A mi, jo sóc amb això sóc molt, molt, molt covard, vull dir, sóc un cagat, ho reconec, i penso que cada cosa té el seu moment, és a dir, cada període del creixement d'una persona o d'un individu o d'un futbolista li correspon una sèrie de coses. Jo això de que els 36 anys d'ara són els 34 d'abans mai he cregut. Tu tens, i menys amb aquestes edats, un juvenil és un juvenil, i Pau Cobercí és juvenil de segon any ara mateix. Per tant, jo no em posiciono ni a un cantó ni a l'altre, però penso, no tinc clar que sigui bo per ell, no, donar-li, posar-lo sempre perquè és el millor, perquè jo crec que és, realment és el millor central que té el Barcelona.
Jo t'ho dic en un sentit, de dir, no és que demanem perquè tinguem ganes de veure, sinó que jo crec que ha arribat a algun punt com el de la Champions, hi haurà algun moment en què Xavi dirà no, jo poso els millors. I que en aquesta balança, veient el rendiment del que portem de temporada, potser arriba un moment que un dels millors per jugar en defensa és Cubarsí. I que pensa que tindrà més opcions si juga a Cubarsí que no si juga a un altre central per com està jugant.
Però potser la pressió d'una eliminatòria de Champions per ell és excessiva.
Això,
el noi ha demostrat que juga com un autèntic veterà. És a dir, jo no veig ni que li pesi la pressió, ni que se senti estrany jugant amb jugadors que podrien ser el seu pare, ni, i a més veig, crec que els seus companys el respecten més del que respecten Lamine.
Perdona, Joan, les cagarrines d'Ansu Fati, ai, de Lamine Yamal van ser en Champions
contra el Porto,
contra el Porto.
Sí, segur que eren per por,
imposa bastant la Champions.
Eren per por o potser era perquè havia menjat alguna cosa, havia fet un berenar.
El que sí que no era impedit, el fet d'aquell moment tan escatològic que vam veure, no l'ha impedit canviar de marca de botes. Per cert, Lamine Yamal, ja sabeu que ha fet un canvi al més pur estil Messi, salvant les distàncies. Messi l'any 2005 va canviar Nike per Adidas amb una operació que un dia explicarem perquè té la seva història. Lamine Yamal també ho va fer. Sí, tu papa creo que tuvo algo que ver.
Tu o jo.
Però en el seu moment, com sempre, com en tot. O el Minguella. No sé si Minguella va tenir alguna cosa a veure.
Va firmar un tovalló, això.
També, també el tovalló de paper.
Home, el paper aquell que va amb les bambes, saps aquell paper finet? I allò del sílica gel.
Però es trenca molt
amb un sobret de sílica gel. Saps el sílica gel allà de l'humitat que porta les sabates? Sí.
Doncs bé, ja sabeu que altres jugadors també, Suárez va canviar Nike Puma, o Neymar també va fer el mateix canvi Nike Puma. Avui hem fet amb el Gerard un exercici que ens ha agradat, que és definir o separar els futbolistes en funció de la marca de botes que porta. 10 porten la mateixa firma que Lamine. Gerard, quins serien aquests 10 futbolistes del Barça que llueixen a les botes Adidas?
Ter Stegen, Iñaki Peña, Lamine Yamal, Ferran Torres, Koundé, Christensen, Gundogan, Joao Félix, Pedri i Rafinha. En canvi, n'hi ha 9 que porten Nike: De Jong, Balde, Araujo, Lewandowski, Sergi Roberto, Vitor Roque, Cancelo, Marcos Alonso i Gavi. I n'hi ha 3 que van una mica per lliure, que són Íñigo Martínez amb Puma, Fermín amb Under Armour i Oriol Romeu amb Mizuno.
Mizuno,
que diu que li agraden molt. Que les porta perquè li agraden molt.
L'altre que he dit abans el coneixia, imagina't com estic.
Sí, Under Armour.
Under Armour.
És una roba així molt
tècnica. Sí, que de sudadera i coses.
Una botiga a Portal de l'Àngel, al Corte Inglés Antic.
És com un HH.
Joan Poquí juega con J. Jaiber.
I, hombre, naturalmente, y con Tejudo.
De fet, aquí... Que mítica, Tejudo.
Tenia unes Tejudo.
I paredes. Les paredes.
De fet, aquí tenim un futbolista que ens pot explicar què tal Mizuno, perquè va fer un canvi en el seu moment. Des del 2022 porta Mizuno. Abans portava Nike. Sergio Ramos, ¿cómo estás?
Bueno,
¿cómo va Mizuno? ¿Qué tal Mizuno?
Pues la verdad es que está bien, ¿no? Antes hablabais, por ejemplo, de un central que se llama Mika Mármol, ¿no?
Sí.
Pues bueno, Mizuno es a la defensa, pues lo que es Mika Mármol también, ¿no? Porque tiene nombre de actor porno y esto, pues bueno, siempre hace que un defensa pues gane más, ¿no?
Bueno, la imagen de Ramos también es, ¿eh? No saps bien de qué estás veient.
Bé, Mizuno pues te aporta eso, ¿no? ¿Sí? Seriedad, profesionalidad, garra, fuerza, sangre fría. Lo tengo todo. Así que, bueno, pues en ese aspecto contento con Mizuno.
Doncs va bé, va bé.
¿Mizuno de naranja o de limón?
Me las pongo hasta a portar en casa y bueno, pues cuando la Pili quiere guerra, pues también me las pongo porque agarran.
Bé, deixem una miqueta els comentaris de Sergio Ramos, que sempre va pel mateix. El contracte de la Minyamal, abans parlava el Joan, de que és molt jove i és flipant, perquè ara ja sabeu que no pot tenir contracte fins més enllà de 3 anys perquè és menor d'edat encara, té una clàusula de 1.000 milions, és a dir, sembla que està blindat. Quan arribi a la majoria d'edat, el 2025, sí que es vol ampliar-li a 5 anys, però aleshores tindrà 24 anys quan se li faci aquest nou contracte i encara semblarà un futbolista molt jove. De fet, Iniesta a París tenia 22.
Bueno, sí.
Ostres, no sé ben bé com gestionar aquest tema, Lluís, ja t'ho preguntarem al cap d'una estona, perquè de fet també el tema físic és un tema que també s'està treballant molt. 2,5 centímetres se'l vol estirar una miqueta, no sé com s'estira un futbolista, fins a arribar a l'1, 80.
Que me lo digan a mí, que sembla... també m'interessa aquest tema.
Ah, sí? García, llegaste tarde.
2 centímetros y medio.
¿Cuánto mides, José María?
1.5 metros. Pero de lo que me pesan...
PortAventura, a las tazas puedes subir a PortAventura. Poca cosa más.
No hago cola y paso por la puerta de abajo del Imaginarium, que va a descansar.
El Tomahawk millor que no puja.
Exacte, exacte. I 7 quilos més o menys és el que es vol fer que guanyi a nivell de...
Ja els ha guanyat.
Ja ha guanyat.
Fernando Polo ho explicava avui. Sí, sí.
Això em recorda...
Ja els ha guanyat, eh?
I aquest any que ha crescut 2 centímetres i més.
Soc el president Laporta.
Hombre, president, com estàs?
Estic assessorant el Lamin amb tot el tema de la transformació física.
Home.
Bueno, de moment ja ha guanyat, com dèieu, 7 quilos. I anem encaminats per arribar a pujar els 80 quilos i aconseguir un físic com el meu, que tot és massa muscular, tot és proteïna. Bueno, l'exercici més difícil és el de l'apnea. Pensa que és molt difícil aguantar, deixar de respirar i aguantar la respiració per engullir canapés durant 2 minuts. És un exercici que va molt bé per aconseguir aquesta proteïna extra.
Això quan no
per...
volen, això quan no volen els canapés.
Exacte.
President?
José María García, 1,63 centímetres,
Mira, és més baixet que Messi.
1,63.
Bueno...
Cuando me quito los zapatos.
Ara.
És que porta unes alces, porta unes sabates, no?
Clar, perquè sembla més alt.
I amb l'edat han fet més petitets, igual anem... és més, igual sí. més petit, ara.
Anem amb un amic nostre,
Venga.
Amb Rafa Márquez, que
aquest cap de setmana estamos dispuestos.
Ha guanyat 4-0. I que, Rafa, no sé, deus estar molt content, no sé
bueno,
com veus el teu futur.
Pues ya se vio, ¿no? Si Xavi pues gana 4-0, pues yo no voy a ser menos. Y si hay que ganar un 5-0, pues yo estoy predispuesto, ya lo saben. Fue muy lindo que en el partido de ayer ver en la grada a próceres del primer equipo como Sergi Roberto, como Gavi o Pedri, o los chicos que ya se ven que están ansiosos por vivir en directo cómo dirige a su equipo, el que será en breve pues su nuevo entrenador. Claro que sí, ya lo dijo Zaperas, que tiene información y ha apostado por mí. Así que pronto llegará el primer equipo, lo que vendría siendo Rafa Barça. Se viene el nombramiento y ya se lo canté a Sergi, Gavi, Pedri después del partido. ¡Órale! La cucarrafa, por fin nos entrenará. Porque se viene, porque se canta, que el Xavi se estrellará. Ahora vienen partiditos que serán complicaditos. Xavi no tiene galones y hay que echarle la cucarrafa, la cucarrafa. Por fin nos entrenará, porque se viene, porque se canta, que el Xavi se estrellará.
¡Olé!
¡Órale! Vamos allá con unos tiritos al aire.
Grande, Rafita, que además viste como algunos futbolistas del primer equipo ya vinieron a espiar tus métodos de entreno. Por si el año que viene tienen que estar a tus órdenes, ¿eh? Sergi Roberto, Pedri, Gavi.
A, a ti, Rafa, lo que te gustaría es que apostaran por ti, ¿eh?
Pues, si quieren apostar, luego micrófono cerrado, les doy un código de descuento.
Sí, sí.
¿Renunciarás a las ganancias de esta casa de apuestas?
Por supuesto que sí. Luego te doy el código.
Ara mateix el Barça Atlètic està en posicions de play-off. No sé si us sembla tan important esportivament que pugi a segona.
Jo sempre he pensat que
sí. O no.
Jo sí. Sempre he pensat que sí, però en canvi, normalment els responsables de futbol formatiu no ho veuen tan important. Veuen més important formar, però jo sempre he cregut que en un món ideal tenir l'equip filial competint a divisió professional on hi ha un grapat d'equips, jo et diria que els 10 o fins i tot 15 primers equips de segona divisió són molt similars als 6 o 7 darrers de primera. Per tant, un jugador que diumenge rere diumenge s'enfronti a aquest tipus d'equips pot perfectament cobrir qualsevol contingència del primer equip. Sempre he pensat això, però en canvi al llarg dels anys, molts responsables de futbol formatiu m'han dit que en realitat tant se val.
Però si puja a segona,
sí.
Després pot pujar a primera i que hi hagi dos Barças? Això és impossible.
No, és impossible.
Això seria el meu som?
Clar, per això t'ho
dic. No, és impossible.
I quin sentit té que pugi a segona si no és...
Perquè és a dir, el que és bo és que la diferència competitiva respecte a la primera divisió és més petita. És a dir, no hi ha tanta diferència com de primera a primera.
Però imagina't que van guanyar a segona i van... O sigui, deixarien guanyar. O sigui...
No, ja va passar. Sí. Va passar amb Luis Enrique.
Ah, sí?
Van quedar o segons o primers.
A Eusebio, no?
I a Eusebio.
Van haver dues temporades. Una amb Eusebio, que va ser la primera que el Barça aconsegueix quedar tercer.
En posicions descents.
I l'altra amb Luis Enrique. La millor classificació del Barça ha sigut tercer. I podien perfectament...
Només podria pujar a primera si l'altre Barça baixés.
Oh, clar, no baixés.
A mi em sembla interessant en aquest sentit per la diferència competitiva. El que no em sembla bé és quan tu fas un equip allò llavors ja pensat només per pujar a segona i deixes de... t'oblides, diguem, de la formació, i portes jugadors molt veterans com per aconseguir l'ascens. A mi això no em sembla bé.
Això va fer el Gerard.
Sí. A mi, llavors, crec que perd una mica la seva essència al filial. Si, per la seva manera de jugar, aconsegueix l'ascens, em sembla més positiu que pugui estar en una categoria on hi hagi menys diferència en primera, esportivament.
19-39, ho havíem promès que posaríem sobre la taula aquest nom que ens ha passat pel cap.
A veure.
I volem posar-lo sobre la taula. I a més és un nom d'un exjugador que va, o que coneix molt bé, Lluís Carreras.
Lotina.
Don Luis.
És Jordi Cruyff.
Com?
Lluís, començo per tu i de seguida baixem la pilota a terra amb el Joan i el Roger.
Però és aquest un... nom, aquest nom el treus...
No, és un nom, ho dic perquè ara sortiran molts noms, alguns són impossibles, d'altres podrien ser alguna realitat, però abans ens plantejàvem, i aquest matí també, què passa amb Jordi Cruyff. Va sortir del Barça en busca d'una banqueta, en busca de tocar gespa, és un futbolista que coneix bé la casa, que evidentment vindria avalat per Joan Laporta. És una opció que a dia d'avui descartaríeu? O, pensant només en futbol i amb com és ell, ja sé que no té experiència o molt poca, però Lluís, tu què en penses d'aquest nom?
Bé, Jordi, crec que s'hauria de definir en aquest sentit, no? Si vol ser més dedicar-se a la direcció esportiva o al tema d'entrenar, no? Crec que va fer com un reset en aquest cas del venir al Barça, una excepció, anem a dir, perquè ell estava entrenant, si no m'equivoco, a la Xina, quan Jean Laporta va diguéssim, tirar d'ella, no a les eleccions, sinó després quan ja va ser nombrat president, no? És cert que té capacitat per liderar, evidentment, i com és normal, té interioritzat el model i la forma i la idea, sobretot, a l'hora de jugar, però crec que té un hàndicap, i el hàndicap és el motiu pel qual ha sortit. O sigui, per què ha sortit? No només perquè hagi volgut entrenar. Ell deia, si no recordo malament, no salgo para mirar o tenir otro tipo de retos. Jo pensava, que retos? Però si estàs en el millor club del món, a les millors, a casa teva, amb la teva mare, amb els teus amics, amb el club del teu cor, per què ha sortit, no? Per tant, dic una mica el que deia amb Xavi, no? Potser no ara, més endavant... No et dic que no.
Així, Joan i Roger, us quedeu...
A mi a nivell... Però ara m'has agafat així...
No, és per posar una opció més sobre la taula, que podria ser una opció real i fàcil.
Clar, em sobta una mica pel que deia també el Lluís, no? Perquè precisament ha decidit marxar amb això, que perquè era una persona propera a Xavi, que sortís Xavi i entrés ell, és a dir, ara la situació em semblaria una mica estranya. I també agafant-me les paraules de Joan Laporta, que deia que... volia un entrenador com contrastat, no? Jo crec que després d'aquesta aposta que ha fet per Xavi, que Xavi no continuï, jo crec que ell vol, és a dir, que difícilment farà una aposta per un entrenador que sigui una mica, no sé com dir-ho,
novell.
Un novell, experiment. Sí, que sigui una mica, entre cometes, un experiment. És veritat que per cognom, per apostes, jo crec que seria una cosa que li agradaria a Laporta, no? De dir, em trec de la màniga un nom que no s'espera ningú, amb cognom Cruyff, amb aquest segell, però crec que l'aposta anirà, si ha d'apostar per un altre, que veurem si acaba marxant Xavi, jo encara vull veure com acaba la temporada, però per un nom una mica més contrastat.
Per mi seria meravellós. Crec que el Lluís el coneix perfectament, van compartir vestidor al Barcelona. Crec que no eren de la mateixa generació del filial, però sí que van estar al primer equip com a mínim una temporada, la temporada que el Lluís va tornar de la seva sessió al Racing.
95-96.
Correcte, 95-96. Penso que té els coneixements. Crec que, contràriament al que sembla, té el caràcter per ser-ho. El problema... si jo he interpretat bé Lluís abans, crec que coincideixo amb ell, és que en l'actual estructura potser no s'acabaria de sentir a gust. Interpreto que Lluís volia dir això, no ho sé. És la meva interpretació, vull dir, no, per favor, que Lluís ha dit això. És la meva interpretació i coincideixo amb ell.
Doncs ja ho veieu, queda clar, hem posat aquest nom sobre la taula, que cadascú reflexioni com vulgui o quan pugui fer-ho. Fem una petita pausa i al tornar, parlem de Ricky Rubio, que avui s'ha presentat a l'Auditori 1899. Sí, aviat el veurem segur, i és una bona notícia. I, evidentment, anirem amb el Miquel Agut a Girona, perquè de seguida a les 9, Girona, Rayo Vallecano.
No em va bé.
RAC1. Avui a Mendesa tens una oferta formidable. Tria formidable solar i estalvia 1.300 euros en 2 anys.
A més, instal·la les teves plaques solars des de només 58,97 euros al mes. Contracta-ho ara en un dels punts de servei Instavia Pallejà, Sant Cugat del Vallès o Sant Boi de Llobregat i comença a estalviar.
Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
Però on collons ens porten?
L'escape més currada de la història.
Una altra vegada, no!
Corre, Maria, corre!
Sé el que em faig. Està tot controlat.
Escape Room 2, al Teatre Condal.
Compra les teves entrades a teatrecondal.cat i a promentrada.com.
Estic venent casa meva i no me'n surto.
Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy. Estalvien comissions i regala't il·lusions.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
10 restaurants, 20 platets, una gran calçotada, tot quilòmetre zero de temporada i en un espai ideal.
Sant Miguel Gastrofest al Poble Espanyol. El gran festival gastro quilòmetre zero i sostenible on podràs fer molt més que menjar.
Show cookings i xerrades amb xefs com Carme Ruscalleda, Hermanos Torres o Ada Parellada. Mercat, tallers, degustacions, música, live painting i activitats infantils.
Entrada amb consumició per només 5 euros.
Més info a poble-espanyol.com i a gastrofest.cat.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. RAC més 1, podcast.
Per què ha d'haver-hi un problema si hi ha poc sexe? I què és poc sexe?
És molt habitual que amb els follamics hi hagi complicitat si hi ha una amistat. És no només és sexe.
Que el clítoris estigui separat de la vagina no té molt de sentit. Llavors, lo important per a l'evolució és que sí hi hagi plaer, però que qui arribi abans sigui el mascle.
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Sortir al balcó no compta com prendre l'aire. Escapa't ja amb Vueling a més de 80 destinacions des de 24,99 euros. Vinga, reserva ja amb Vueling, que després sempre et queden dies de vacances per gastar.
Consulta les condicions a Vueling.com o a la nostra app.
Pensar en gran no és obrir els festius per facturar una mica més. És obrir la teva botiga en línia per vendre fins i tot els festius. A Orange Empreses t'ajudem a crear la teva botiga en línia per vendre per internet els teus productes de manera fàcil i arribar a clients de qualsevol lloc del món. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
A The Rustic Bakery tenim el que cal per fer un gran pa. Temps. Perquè deixem fermentar la nostra massa mare durant 14 hores. Només així et podem oferir el millor. The Rustic Bakery. Amb temps, tot és més bo.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
Versió RAC 1.
Vinga, tornem a ser aquí. Aquesta musiqueta, aquest xiulet, sempre ens porta un consell de la Marta Cailà.
Sí, de Legalitas, concretament. Hi ha molta gent que truca a Legalitas perquè, com que els seus advocats ajuden a resoldre tots els assumptes legals del dia a dia, no pots parar de trucar. Un dia t'ajuden a reclamar una factura, un altre redacten un contracte de lloguer, l'altre t'assessoren en temes fiscals, oi, senyor Recasens? I per això la pregunta és, i tu, ja ets de Legalitas?
Jo sí.
doncs què faríem de ser-ho? En qualsevol cas, Ricky Rubio, ho hem dit, s'ha presentat avui, ja s'estava exercitant amb el Barça, s'ha presentat a l'Auditori 1899, al costat del president Laporta. Gerard, com ha anat això?
Doncs ha estat una roda de premsa atípica, perquè s'ha parlat de moltes coses i del que menys segurament s'ha parlat és de bàsquet. El Ricky s'ha saltat els protocols, ha volgut sortir de la bombolla de silenci en la qual estava, com ha dit ell, i explicar-se amb un speech d'uns 8 minuts, del que destaquem això.
Em tenia que allunyar del bàsquet després d'estar 18 anys jugant com a professional i vaig passar molta por. Però crec que era el correcte, arribat en aquest moment, he vist que és així i ho tenia que fer a casa meva, allunyat del bàsquet, no?
Bé, doncs tant de bo que pugui tornar i que...
Esperem que sigui aviat, fins i tot aquest divendres podria arribar a jugar.
I a partit d'Eurolliga a casa contra el Mònaco, veurem, però el més important és que hagi superat aquesta por, la valentia de demanar ajuda, que això sempre és molt important, i tant de bo tots ho féssim quan ho necessitéssim. I ara sí, teníem el bitllet comprat, agafem l'AVE i anem cap a Girona.
Està plovent, eh? Diuen que està plovent.
Perquè ja ens espera el Miquel Agut.
Molt, ens ho diuen els oients, molt, molt.
Miquel Agut, què tal? Bona tarda, bon vespre.
Com Miquel! Home, bona tarda.
Hola.
Bona tarda, Edgar Fornós López, bona tarda a tothom.
Bona tarda. D'entrada, Miquel, deixa'm felicitar-te, perquè a aquesta hora s'estan entregant els Premis Ràdio Associació, guardons de referència de la comunicació audiovisual, l'avantguany, l'edició 84, ja arribarem,
24,
i s'ha premiat les transmissions esportives de futbol de RAC1, en aquest cas, Miquel, tu com a narrador del Girona Juga RAC1, enhorabona i moltíssimes felicitats.
Bravo,
bravo, bravo, bravo, Girona,
sí, senyor,
bravo. Ara vull recordar unes paraules de l'enyorat, dic enyorat perquè no és en aquesta casa ja, però evidentment segueix entre nosaltres l'Eduard Pujol, exdirector, que sempre deia que quan narrava el Micaló un partit passaven coses molt positives perquè el Girona podia estar a segona divisió A i lluitant per salvar-se, però quan narrava el Micaló semblava que fos un partit de Champions, i ens posaves a tots la pell de gallina, Miquel.
Bravo, Puigdemont.
Jornaleros en elogio.
en tot cas, com a representant, tu i l'Eduard ja els fareu un lloc en el futur. No us amoïneu, però no, home, ens fa molt contents. Avui hauríem de ser al Palau de la Música recollint aquest premi, però vaja, estarà molt ben representada la redacció d'Esports de RAC1 amb el Pou, l'Edu, el Juanlu, etcètera, etcètera, i que segur que diuen coses d'allò més interessants. I quina millor manera, no?, de celebrar-lo que fent un partit de futbol, que és pel que ens han premiat a tots plegats, i avui el calendari ho ha volgut, aquí a Montilivi, aquest Girona Rayo, sota un aiguat considerable, però més que la pluja el que molesta és el vent, és el més empipador de tot, perquè el que fa el vent és evidentment portar-te la pluja de cara, i avui gairebé que no serveixen ni els paraigües aquí a Montilivi.
Sensació tèrmica?
Doncs mira, José María, jo diria que 5 graus de temperatura.
Público.
Público, no hay nadie. Somos más periodistas que público, José María.
¿Cómo llega el Girona anímicamente a nivel de efectivos?
Pues ha recuperado a David López, que es titular, y a unos cuantos efectivos solo tiene la baja de Blin.
Es brutal, García, contestar a García. Eso es fantástico. No sé si García te haría ilusión que te contestaran así o sería motivo de becarios no fuera.
Pues ahí están, jornaleros en el negocio. No hacen más que dar cera y no dar un palo al agua.
Yo creo que sería algo así como, ¿te gusta la radio?
¿Te gustaba? ¿Te gustaba?
Miquel, en qualsevol cas, la climatologia és molt adversa pels dos equips, però perilla el partit?
No, 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 per això no hem de patir, perquè a més Montilivi és un camp que té una gespa que sempre presenta un estat molt bo i un drenatge del terreny de joc impecable, i hauria de ploure molt, prou amb insistència, però no és que... Mira, hi ha focs d'artifici ara en una de les cantonades de l'estadi, no sé què celebren, però sí, és tot plegat estrany. Focs d'artifici, plovent, vaja, és una cosa...
Comences un polo i ruta que era una bengala.
Bonjour, Jordi, bonjour.
Bonsoir.
Bueno, bé, no, el partit no perilla.
Ja, entenc, clar, ho has dit ara, que era una hora pel partit, gent poca, suposo, la que ara estàs veient, però es preveu que justament això faci que avui molta gent no pugui acostar-se a Montilivi?
Sí, perquè no quedaven entrades, s'havien exhaurit les entrades des de feia dies, però, és clar, avui, entre que la temperatura ha baixat i la manera com ha estat plovent, i a més em deia el Martí Oliveres fa unes hores que durant el principi del partit, sobretot, continuarà plovent, jo crec que avui serem pocs aquí a Montilivi perquè la meteorologia és adversa. Veurem quants en venen, però avui seran uns valents els que vinguin, perquè evidentment es mullaran, no sé si tot el partit, però sí durant gran part del partit.
Almenys Mitchell, després de dos partits de sanció, podrà seure's a la banqueta. Tres partits sense guanyar del Girona, la pitjor ratxa de la temporada. Hi ha nervis? Hi ha, d'alguna forma, una espècie com de tensió de veure què és el que passa avui, com si avui només es pogués guanyar?
Jo crec que nervis no, però avui tothom és molt conscient que si es guanya, es trenca amb aquesta ratxa tan negativa, això d'una banda, però és que, a més, aconsegueixes tornar a col·locar-te segon i, a més d'això, li treus 10 punts a l'Atlètic Club de Bilbao, que és el cinquè i que és el primer equip que marca la zona d'Europa League fora de la Lliga de Campions. Per tant, seria un gran pas endavant quan quedarien 32 punts en joc guanyar avui pel Girona. Si no guanya, llavors potser sí que hi hauria algú que s'amoïnaria perquè perdre a Bilbao i perdre al camp del Madrid entra dins d'una certa normalitat. Per cert, Edgar, molt ràpidament, sí. 11 del Girona pel partit d'avui.
Endavant,
Gazzaniga. Gazzaniga a la porteria, Ian Couto a la banda dreta, a l'esquerra Miguel, David López forma tàndem de centrals amb Eric, doble pivot amb Aleix García i Ángel Herrera, a la dreta Tsigankov, a l'esquerra Savinho, pel mig Porto i com a jugador més avançat un dia més Artem Dovbyk.
Com te vaya matraca amb el Girona, tu. Però escolta, cada dia amb la mateixa història i l'Espanyol no parleu, no?
Gonzalo,
de la remuntada
si
èpica.
Si fa tres dies que estem parlant de l'Espanyol.
Va, home, va, que casualitat. Avui, escolta,
casualitat.
Va bé l'Espanyol i no em convideu, no? Ni a mi, ni a l'Edu de Batlle, ni al Solsona. Va, escolta, només quan no em convideu quan voleu parlar del naufragi. Que perico, va, escolta. Quan s'ha de parlar malament de l'Espanyol, venga, a córrer tot. Mira, jo t'explico. Dissabte l'Espanyol va aconseguir una gesta històrica que hauria d'obrir tots els telenotícies informatius. Al minut 76 perdia 2-0 al camp de l'Eibar i va acabar guanyant 2-3. A picar-se dos pedres als culers.
Doncs mira, a picar-se dos pedres.
I amb quina eufòria una rabaleta de Batlle. Això és eufòria i no lo de TV3. Mira, mira, és l'únic de RAC1 que val la pena. Bueno, mira, pues no hi ha tall. Vamos con el play.
Val la pena que no...
Que casualitat.
No sentit,
que casualitat que el tall que demano jo... El tall que demano jo no està.
Com deia aquell, salvados por la campana.
Venga.
Hem d'acabar aquí, ha xiulat l'àrbitre. Gràcies, Lluís Carreras, míster, com estàs?
Bon, Lluís!
A descansar una miqueta, adeu. No sé si ara té partit o no.
Vinga,
Roger Saperes,
sí, tinc partit d'un apassionant Mirandés Huesca.
Mirandés Huesca, per això li preguntava com estava. Atracando
sempre que puede.
Roger Saperes, moltes gràcies.
Que vagi bé, una abraçada a Edgar.
Vinga, bona vesprà a
tothom. Gràcies, Gerard, Marta i tots els que avui ens han acompanyat. Vinga. El temps afegit torna demà.
A picar-se dos pedres.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC 1.
¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga, sí. Porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OCU pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OCU.
Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració celular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Estàs entrant a la planta noble, la casa dels meus besavis, l'Amàlia Godó i el Josep Batlló. Amb ells comença la nostra història.
Arran de l'èxit d'una nit d'hivern, prorroguem l'experiència nocturna a la Casa Batlló. Només fins al 17 de març, promoció 2x1 per a residents i nens gratis.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus. Nueva tienda en La Maquinista, calle de Santander 90 y en ocasiónplus.com.
Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 27 al 29 de febrer, Soler i Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes al carrer Beethoven número 13 de Barcelona. Si desitja valorar o vendre monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita al 93 201 8733 o a info@soleillach.com.
Mas Exclusives Pont, el teu nou concessionari oficial Jeep a Granollers, obre les seves portes. Tot el món Jeep al teu abast a Mas Exclusives Pont al Vallès Oriental. I per celebrar-ho sortegem 4 sopars gourmet. Visita'ns al nostre nou concessionari i emporta't un obsequi. Mas Exclusives Pont, concessionari oficial Jeep. Carretera Nacional 152, quilòmetre 25. Granollers.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
Tots som
més
1. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC 1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
Mira, uns que marxem, altres que comencen. 9.59, queden pocs segons. Compte enrere, sembla cap d'any, però no. Avui una edició de No ho sé, amb l'Anna de Llonesta, un punt més curteta,
sí,
no?
Sí, avui fins a dos quarts, perquè és igual Girona, ja ho sabeu.
La Girona, no podria fer un canvi d'horari informatiu, fer-lo ara al Tu diràs i després al No ho sé?
Per què?
Bueno, perquè...